Ja sabeu que setmana a setmana ens agrada parlar de salut i avui volem parlar del pes corporal i la pressió estètica a la que va vinculada. I per això tenim aquí a la Cristina Aguilera, ella és dietista de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala. Cristina, bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya la Sílvia Mias, ella és psicòloga i referent de benestar emocional de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala. Benvinguda.
Gràcies, Cristina.
Doncs que bé tenir-vos les dues aquí, dues veus que ja han passat per aquest programa. Doncs avui les tinc aquí juntes precisament per parlar, com dèiem, de pes corporal i de pressió estètica. Ara no, que ja estem avançada primavera, que les capes van sortint, que comencem a ensenyar el cos i que tot això ens comença a preocupar potser una mica més que no pas a ple gener, no? És així, Sílvia?
I tant que sí, i tant.
Per tant, doncs, anem a parlar, perquè, clar, pressió estètica aquí, tot el que és informació, tot el que són inputs, en aquest cas, ens afecten com a societat, com a persones individuals, però també en col·lectiu, no?
Sí, hi ha molta fressa en aquest sentit, a través de les xarxes i a través de la fressa que ve de fora i del que ens diem a nosaltres mateixos, també.
El que ens diem a nosaltres mateixos. Per tant, començar per aquest amor, per aquest valor propi, seria un bon inici?
Sí, sí. I per això també el que s'ha de fer és baixar el volum, potser, de tota aquesta fressa externa que dèiem, no? I per això ens hem de dedicar temps a nosaltres mateixos, no? Fer pauses, no? Potser de les xarxes, de la televisió, no? I veure realment què és el que nosaltres necessitem, quines són les nostres necessitats reals.
Clar, perquè, Cristina, el nostre cos ens parla, no? I si l'escoltem una mica, doncs anirem més en harmonia amb nosaltres mateixos, perquè precisament el cos sap quines necessitats dietètiques tenim, alimentàries, no? En aquest cas, el cos ens avisa, l'única vegada no l'escoltem, no?
Exacte. Això fa, no?, que també, si escoltem el nostre cos, segurament ens acabarem alimentant de manera més correcta. En canvi, no?, com parlàvem de la pressió estètica, si ens enfoquem, no?, en un cos ideal que volem tenir, a vegades acabem no escoltant el nostre cos i acabant fent alguns tipus de dietes, doncs, que realment en el nostre cos no li van bé.
Una mica allò que es coneix com a dietes miracle?
Exacte.
Clar, això, per qui no ho conegui, explica'ns una mica.
Clar, una dieta miracle seria tota aquella dieta que tingui un nom, no? La dieta de la pinya, la dieta... Bueno, en podríem dir mils, sí. Vull dir, totes les dietes que tenen un nom és una dieta miracle. També dietes que hi han restriccions, no?, d'alguns aliments, això també. Quan comencem en restriccions, ja sigui d'algun aliment o ja sigui de franges horàries, o, no?, tot això també, al final, és això, no estem escoltant el nostre cos i estem basant l'alimentació en una pauta que podria ser que no sigués la que el nostre cos li convé.
Ara tu estaves parlant dels dejunis intermitents, que clar, si alguna cosa està de moda, la de la pinya hi devia estar en el seu moment.
Exacte.
Però els dejunis intermitents és la moda d'ara. Per tant, no ens és saludable això, Cristina?
No tothom. És a dir, si escoltem el nostre cos, hi ha gent que, per exemple, al dematí no té gana. Llavors, què passa quan no tenim gana? Que si ens obliguem a menjar, acabem menjant aliments que no són saludables, perquè hi ha alguns aliments que no són saludables que ens venen de gust encara que no tinguem gana.
Un croissant.
Un croissant, unes galetes, unes magdalenes, no? Tots aquests aliments, encara que no tinguem gana, sempre ens venen de gust. Per tant, clar, si jo menjo sense tenir gana, segurament acabaré recorrent a aquest tipus d'alimentació. Per tant, si jo no tinc gana el dematí per esmorzar, doncs segurament acabaré fent un dejuni intermitent. Però serà un dejuni intermitent adaptat al meu cos perquè jo no necessito un canvi. Si jo necessito menjar alguna cosa al dematí i vull fer un dejuni intermitent i ho estic passant molt malament fins a arribar a l'hora de dinar i he arribat a l'hora de dinar amb una gana descomunal, llavors tampoc m'estaré alimentant correctament. Per tant, és el que dèiem, escoltar el nostre cos. Llavors, un dejuni intermitent, hi ha gent que li pot anar bé i hi ha gent que no. Però no és el fet de fer un dejuni intermitent, sinó d'escoltar el nostre cos. I llavors hi ha gent que pot estar més hores sense menjar i altra gent que no.
I això també, tot el que se'ns ha vingut donat, no? Perquè alimentar-nos ho fem, òbviament, des de que naixem, no? I suposo, Sílvia, que a la Cristina i a mi ens havien dit Cristina esmorza al llarg de la nostra infància, cosa que això queden marcats, aquests inputs, no? I aquests inputs també a vegades els anem a buscar quan es tracta d'alimentació.
I tant, sobretot si no prenem atenció al que realment necessitem, no? Si no fem aquesta escolta. perquè moltes vegades nosaltres també parlem de... Bueno, això serien els impulsors, no? Coses que ens queden així com gravades des de la nostra infància, no? I que, com pot ser amb el tema dels dolços, no? Moltes vegades allò quan et passava alguna coseta et donaven un dolç, no? És aquestes associacions que s'han anat quedant en allà marcades. D'aquí la importància d'escoltar quines són les nostres necessitats reals, no? Això que comentava la Cristina. I les nostres necessitats reals a nivell físiques i a nivell psicològiques també. Potser en lloc de fer una llista de què és el que no hem de menjar, no? A vegades, doncs és fer una llista de quines són les nostres necessitats en aquest moment, no? O quins són els nostres problemes, no? Què és el que tinc que atendre, no? Què és el que està amagant aquella gana emocional?
Precisament, no? Perquè ara anava a dir-ho, aquesta ansietat, aquest estrès, no? que marca el gran tant per cent de la societat, hi ha gent que amb estrès se li tanca l'estómac i hi ha gent que se li obre, i aquesta gana emocional precisament és la que acumula aquells dolços que ella diu, més tot el que se't pugui acudir, no? I tu en passes en aquest sentit, tot allò que estàs patint, tu en passes. Això vindria a ser la gana emocional?
Sí, bueno, utilitzar el menjar, exactament, per regular les nostres emocions.
Per tant, aquí tenim un problema, però aquí ja hi ha un vincle entre dos parts, no?
Sí, per això és exacte, per això és important doncs parar i prendre consciència de què és el que realment doncs necessitem, no? I això és el que fem, bueno, des del CAP a les grupals.
Expliqueu-me aquestes grupals, feu un grupal de canvis d'hàbits, no?
Exacte, fem un grupal de canvi d'hàbits alimentaris, una mica la idea és ensenyar la gent a menjar. Vale, llavors, són 10 sessions, cada sessió d'una hora i mitja, i llavors la idea és una mica que a partir de l'alimentació de cadascú en la qual ens sentim còmodes, que no estem fent cap esforç, a partir d'aquí començar a fer canvis. I fer petits canvis, i que aquests canvis que anem fent ens agradin tant o més que els que estem deixant enrere, perquè serà l'única manera que aquests canvis ja seran per sempre, que és la idea, no? I que seria el contrari, no?, del que dèiem una dieta, o una dieta miracle, una dieta qualsevol que puguem fer, que al final és una pauta, la fem durant un temps fins que creiem necessari, però que normalment són dietes, no?, que ens costen de fer, no?, perquè el que dèiem abans, hi ha limitacions, no?, llavors són dietes que costen de fer, llavors les fem durant un temps i després quan les deixem, no?, tornem cap enrere. Llavors la idea nostra és doncs de poder fer doncs aquest continu i que això es vagi quedant, i que ja sigui un nou estil de vida, una nova manera de menjar.
És que ja simplement la paraula dieta, ja no, a mi és pensar això i ganes de menjar xocolata, és directament el que ve vinculat.
Exacte.
Una cosa amb l'altra. Per tant, és aquest canvi d'hàbits d'arrel el que necessitem doncs, per passar aquesta vida més sana, òbviament vinculat amb una bona hidratació, dormint bé, amb esport, no?, amb tot aquest combo.
Exacte.
Però, clar, estem en un món que cada cop està més processat tot, tenim menys temps per menjar, no? Anem molt més ràpid, ens volem facilitar la vida. Quina persona ara mateix de 25 anys sap posar-se a la cuina com feien les nostres àvies a fer un bon plat? Tot això s'està perdent, per tant, aquí és important reeducar, no? Suposo,
clar.
Cristina?
És això, és una mica el que treballem en el grup, també. Després, clar, podem dir moltes coses, però després com les portem a terme, no? També treballem tota aquesta part.
Clar, sí. És important, i això que els oferiu, uns plànols, al final va també de quins aliments barregem amb quins altres aliments?
Sí, al final tampoc és tant, perquè al final tothom s'ho ha d'adaptar una mica a el que li agradi, i llavors tampoc hi hauria una sola manera de fer-ho, sinó que mentre vagis incorporant coses que siguin saludables, la teva salut ja va millorant. Llavors, no seria algo com molt estricte ni una sola manera de fer, sinó que serien com propostes que tothom se les va adaptant doncs, a la seva manera de menjar.
Per dir una manera, tu poses el bufet de les idees sobre la taula i que cadascú s'agafi el plat que li convingui més, no?
Exacte.
Perquè, clar, Sílvia, passar també per un canvi d'hàbits d'aquests, no?, que estem, sol dir-se, 21 dies, no?, per començar-los a sentar una mica, clar, no és fàcil quan realment, no?, el subconscient et va tirant sempre enrere a el que són els teus automatismes a l'hora de menjar.
Clar, és important aquí també fer el canvi amb il·lusió.
Bé, la motivació és important i la il·lusió també, eh?
Sí, sí, perquè normalment el que tu comentaves ara, no? Això de dieta, ja ho associem a patiment, a sofriment, no? I hem d'entrenar el nostre cervell per fer aquest canvi d'hàbits amb il·lusió, perquè sigui algo amb el que, del que gaudim, no? Perquè sabem, bueno, la psicologia ens diu que el premi, no? O el que ens fa sentir bé, el que ens fa gaudir és reforçar aquella conducta. D'aquí és important, doncs, que ho anem fent a poc, val? I amb un mètode, també exposem mètodes dintre de les grupals de com fer-ho a poc i amb il·lusió, no? Que diguem, doncs, el canvi d'hàbits amb l'alimentació, aquí sempre va acompanyat també de l'activitat física, perquè ve la fisioterapeuta, la natudela també dintre de, de la grupal de nutrició de la Cristina, entrenar-nos per dir, doncs, bueno, vaig a fer exercici, però aquest exercici m'aporta a fer relacions socials, això em farà sentir més bé, que nosaltres veiem també tot aquest canvi. Fer-ho amb passió, amb il·lusió, i potser desbancar una miqueta aquest apartar una mica el tema dieta, sofriment, força de voluntat, tot això no ens ajuda. És posar el focus en reforçar la nostra conducta, i per això hem d'entrenar el nostre cervell. De fet, també el que fem és fer-ho gradualment, Dintre de la grupal, doncs, bueno, utilitzem els objectius SMART, que es diuen, els objectius intel·ligents, que és pas a pas, fem diferents exemples, i molt important el que diu la Cristina, que cadascú és diferent. I sí que hi ha un mètode, però després cadascú aplica aquest mètode a la seva realitat quotidiana.
I aconseguir aquest canvi real, diguéssim, i permanent, perquè també ens sol passar, no?, allò de dir, teníem un objectiu, i de sobte, doncs, el teu entorn comença a dir, ai, doncs mira, et veig millor, estàs més en forma, ai, mira, t'has aprimat, i oi que bé, ja ho he aconseguit, i com que ja ho he aconseguit, aquí ho deixem. Això també passa, no? Vull dir que a vegades tenim bons hàbits, però que sentim que l'objectiu ja l'hem assolit, i en aquest cas tornem enrere.
Ah, per això és important que disfrutem i posem passió amb el que fem, no? Que no sigui un sacrifici. Que no sigui un sacrifici, que ho visquem com quelcom gratificant, no? I que va més enllà de guanyar, de perdre 2 o 3 quilos, que va envoltat d'això, no? Doncs de relacions socials, de sentir-me millor.
Perquè, clar, estar saludable, en aquest cas, Cristina, clar, nosaltres tenim aquesta pressió estètica que ens dona uns models que generalment hi cap un tant % de la població molt petit dins aquest esquema, però això no vol dir estar saludable, no? Es poden estar saludables de moltes maneres.
Exacte.
Com quines? Perquè els nostres oients ho entenguin.
Clar, per estar saludable, bàsicament seria, no?, que ens puguem moure correctament, que jo em pugui ajupir per agafar una cosa de terra, que em pugui cordar les sabates, no?, que jo pugui anar a caminar i no em cansi, que les analítiques em surtin correctament. Vale? Llavors, hi ha moltes altres coses i no tot va enfocat en el pes, no?, perquè a vegades pensem que per estar saludable hem de tenir un pes X i potser aquest pes no és el que jo estaré saludable. I a vegades m'he trobat en el grup, no?, que diuen és que jo menjo poc i tot m'engreixa. No? I en canvi aquell pot menjar el que vulgui, tant de bo jo pogués menjar com aquell que pot menjar el que vulgui i està prim, no? Però que aquest que pot menjar el que vulgui i està prim, si no s'alimenta de forma saludable, segurament tampoc estarà saludable. Podés fer una analítica i tindrà el colesterol alt, no?
Exacte. Encara que tu exteriorment el vegis...
Exacte, però no? Tenim molt relacionat, no?, l'aspecte físic amb com està aquesta persona de salut i no és una relació directa.
I important també estimar-nos a nosaltres mateixos, no? Perquè, per exemple, jo amb una amiga, doncs, podria dir, ai, el meu braç, deixa, que es veu molt gros, i ella estava traumada al costat perquè, ai, que se'n veu massa prim, i les dues ens tapàvem el braç, no? I en aquest cas, és un exemple, ho veig molt gràfic, allò de dir, com dèieu al principi, no? Comencem a donar-nos valor i amor a nosaltres mateixos, i potser també aquesta visió ens canvia, no?
I tant que sí, i tant. És important estimar-nos, i per això és el que dèiem, no? Doncs de baixar el volum de tota aquesta fressa que hi ha a fora, no? I veure què és el que hi ha dins nostre. I per això ens hem d'entrenar. Ens hem d'entrenar. I també la perfecció no existeix. No, la perfecció no existeix. Mira, jo recordo quan estudiava a Barcelona, això fa uns quants anys, vivia en una casa, compartia habitacions en una casa, val? Que totes les persones d'aquella casa es dedicaven a la publicitat. Val? Hi havia el model del Danone, la model de les mitges Dim, val? I tot eren guapíssims tots. Vull dir, en el jardí de la casa sempre hi havia gent per veure'ls entrar. I el seu afany de perfecció o de tenir les cames més boniques del món és que era quelcom inassolible. I no veies aquelles persones, moltes d'aquelles persones que realment fossin felices. No? Vull dir que va més enllà d'un tema estètic, perquè és que si no nosaltres ens convertim en objectes de consum.
Totalment.
Mm. Doncs, també...
Bon missatge aquest, eh? Digues, digues.
I també, perdona, Cristina, comentar que no cal, que ens creiem tot el que pensem. Perquè a vegades doncs, nosaltres ens marquem un objectiu i potser ens sortim una miqueta del camí. Doncs bueno, sempre podem tornar a posar la intenció allà. I que els pensaments són pensaments. No cal que ens fustiguem quan ens equivoquem. Clar que ens equivocarem, som humans i això forma part del nostre aprenentatge. O quan anem, per exemple, diguem, pues mira, vull fer més esport, doncs, i ens trobem amb aquests pensaments de vols dir ara, estic molt cansat, potser ara necessito descansar, però tu de mentre tu ja et vas posant les bambes. I sí, sí, gràcies per avisar-me, no? Però et vas posant el xandall i quan t'hi trobes ja estàs en el gimnàs o estàs fent a punt de començar a fer les caminades de l'escala que fem els dijous.
Exacte.
No? Vull dir que no cal que ens creiem també tot el que va passant per al nostre cap.
I que no tot això són fracassos, no? Ens podem equivocar, ens podem tornar a aixecar, ens hi podem tornar a posar, no? Clar. I això diu més de nosaltres que no pas el fet de caure, que com humans segur que caurem, no? Doncs que interessant, pes corporal, pressió estètica, avui n'estem parlant i com deia molt bé la Sílvia, hem d'entrenar i per això doncs els grups de canvi d'hàbits alimentaris, que això ho aneu fent al llarg de l'any, no, Cristina?
Sí, en principi a través d'infermera o metgessa, es pot demanar que es derivin en els grups i llavors quan més o menys els grups són d'unes 10 persones aproximadament, llavors quan tinc el grup doncs després comencem grup nou, vull dir que es van fent al llarg de l'any.
Perfecte, hores i dies diferents i anem movent i adaptant,
bueno, depèn. Sempre és el dimecres, que és el dia que estic jo treballant aquí a l'escala, i bueno, hi ha un horari o bé de matins o bé al migdia.
Molt bé. Doncs així tenim l'oportunitat, si ho veieu, doncs també parleu amb el vostre infermer o infermera i en aquest cas doncs poder-hi participar. Jo ho he trobat molt interessant, trobem aquesta motivació i aquest sentir-nos bé, no? En aquesta època que dèiem que ens traiem capes, que ens hem d'anar destapant i la clau doncs ja hem vist, eh? Fer les coses, no voler miracles, no, Cristina? Anem pas a pas, anem assentant hàbits i des d'aquest amor i aquest valor propi i sempre també doncs ficant un cop d'ull, Sílvia, a què ens fa menjar d'aquella manera emocional o què és allò que ens estressa o ens té tan ansiosos i que intentem doncs tapar amb el menjar i amb aquests inputs doncs podem arribar a tenir una mica de millor relació en aquest cas amb l'alimentació. Cristina Aguilera, Sílvia Mias, gràcies per venir-nos a visitar, que tingueu una bona setmana i espero retrobar-nos aquí. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Cristina.